camins.
No sóc Rafa Sanahuja, sóc Ignasi Miranda. Avui us parlo jo davant del micròfon perquè el nostre estimat company Rafa es troba, diguem-ne que indisposat. Una abraçada, Rafa. Aquest programa va per tu perquè et recuperis molt aviat i et puguem tenir aquí, com sempre, fent camins. Avui, en definitiva, us volem mostrar, tota la banda de camins, que treballem en equip i que, per tant, tot anirà bé fent camins sense distància. Vinga! Bona vesprada d'aquest divendres 18 de març del 2022.
Dia 1 després de...
Iolanda Segura, portaveu de la Unió Sindical dels Treballadors d'Ensenyament de Catalunya, la USTEC, ens va atendre uns minuts ahir per fer balanç dels tres primers dies de vaga de mestres i professors d'escoles i instituts. Dia 1 també, després de fer un repàs a la realitat multiespiritual de Catalunya, el temps de diàleg i de la visita setmanal del nostre gentleman, Salvador Aragonès. Moltes gràcies per haver-nos triat, gràcies per fer-nos costat. Comença ara i aquí el vespre radiofònic més social i espiritual de Catalunya. Aquests són els continguts d'avui.
Avui, per començar els camins...
Una entrevista exclusiva al cardenal txec Michael Czerny, que torna tot just avui d'un viatge de 3 dies a Eslovàquia i a Ucraïna. Ens explicarà com ha traslladat el missatge del Papa Francesc i de l'Església a les persones que pateixen i com ha interioritzat el sofriment de la guerra.
Continuarem amb...
Llibres, literatura i il·lustració. Ens estan esperant ja Mardia Herrero i Francis Marín. Ens presentaran un parell de llibres que barregen literatura i art gràfic. Els saludarem d'aquí a uns minuts després de la primera entrevista.
I arribarem a les 9 de la mà de...
Totum Revolutum, com no podia ser d'una altra manera, els divendres per liquidar la setmana de la millor manera i de la manera més frenètica possible. Avui, carrusel d'opinions de la mà de Jordi Cerdà i Ivan González.
L'enquesta del dia al nostre compte de Twitter, Camins Estel. Avui us preguntem...
Avui, com que us presentem un llibre il·lustrat, us preguntem... T'agraden els llibres amb il·lustracions? Us agraden? Sou de lletres? Preferiu els formats més clàssics? O us agraden tant que aneu directament als còmics? Va, que teniu temps encara per votar.
I recordeu que també podeu seguir-nos a Instagram al nostre compte Camins Estel i recuperar els nostres continguts a la carta a l'aplicació Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
Avui no hi ha el Rafa, però som l'equip habitual. És divendres i ara mateix passen 8 minuts i mig de les 8. Així que bona vesprada, amics i amigues. Fem camins.
Amb Ignasi Miranda, Camins.
6 minuts i mig i serà un quart de nou. El cardenal Michael Czerny ha tornat a portar aquests últims dies i en aquestes últimes hores també el missatge de proximitat i esperança que el Papa Francesc li ha encarregat, ara a la frontera entre Eslovàquia i Ucraïna. S'ha trobat amb nombroses històries i variades procedències dels qui fugen del país en guerra. Ens ha atès aquesta tarda uns minuts en exclusiva a Ràdio Estel, tot just quan estava a punt d'iniciar el viatge de tornada. Ens escolta ja el prefecte del Dicasteri per al Servei del Desenvolupament Humà Integral de la Santa Seu. Senyor cardenal Michael Czerny, bona tarda o bona nit ja.
Buenas tardes y buenas noches a ustedes.
Muchas gracias por atendernos. ¿Nos puede explicar brevemente qué es lo que ha realizado estos días en Eslovaquia y en Ucrania? ¿Qué historias destacaría de lo que ha visto?
Sí. Bueno, la primera cosa es decir que la visita corresponde al desiderio del Santo Padre de que dos cardenales lleven su solidaridad, su oración, su angustia y su esperanza al pueblo de Ucrania y a todos aquellos y aquellas que les ayuden, que les acogen. Entonces eso fue el primer sentido de la misión, de expresar, si puedo decir, físicamente, tangiblemente esta oración y esta presencia del Santo Padre. Y eso toda la gente captó muy bien.
Y dentro de lo que han sido estos últimos 3 días, ¿usted ha rezado en alguna iglesia ya dentro de Ucrania? ha visto historias de miedo, de terror. ¿Nos puede contar algo de lo que ha visto?
Bueno, terror no puedo decir porque he estado lejos de la violencia como tal. Pero lo que vi es sus efectos en la gente que huye, ¿no? Que tiene que dejar, se puede decir que son todavía vivos, pero han perdido la vida, ¿no? Han perdido todo lo que quería decir sus vidas unos días antes. Todo eso ya está desaparecido y ellos están huyendo y buscando seguridad. Y esta angustia, este trauma es se puede decir tangible, o sea, uno lo siente física, moral, espiritualmente, y tiene, yo digo, un impacto quizás todavía más fuerte que ver las imágenes del bombardeamiento en una pantalla, en un esquermo. Uh-huh. Entonces, eso es lo que viví. Eso es un impacto de la invasión y de la guerra.
Uh-huh. Usted ha visto, por ejemplo, madres con sus hijos, también ha visto algunos sacerdotes.
Sí, bueno, interesante, los sacerdotes ucranianos que sirven en las aldeas de la frontera. Aunque ellos son casados, tienen hijos, y los jóvenes tienen hijos muy muy menores, pero no se van, no salen del país, se quedan ahí para prestar su servicio pastoral. Eso me llamó mucho la atención, porque un sacerdote célibe puede permitirse eso, pero quedarse con mujer y niños pequeños, eso también es un acto muy generoso y muy muy humano, me parece.
Sí. ¿Qué diferencias ha habido entre el primer viaje que usted realizó la semana anterior y este de estos últimos tres días? ¿Qué diferencias ha habido? Bueno, ¿Qué tuvo un viaje y qué tiene esto? Sí.
Bueno, lo que vi en común que me impactó fueron las largas colas de gente que quería salir. O sea, el proceso de irse de Ucrania toma tiempo y la gente está esperando a pie en longas colas y eso te da pena verlo. Y también en los coches tienen que esperar mucho. Por otro lado, al otro lado de la frontera, la acogida es tan humana, tan acogedora, tan sensible que eso sí te consuela, que la gente no solo distribuye comida o agua, pero están expresando este bienvenido humano de que han tanto necesidad la gente que huye. Y comienzan muy muy lentamente, obviamente, de superar esta angustia con que llegan. Pero también hay dramas de familia, ¿no? Por ejemplo, una mujer que estaba huyendo con su hija discapacitada. Entonces tú puedes imaginar los problemas de huir con una hija, pero una hija discapacitada, hay toda una alta serie de desafíos, se puede decir, y ella no lo dijo, pero ella, yo tenía la impresión que la mamá huyó porque temía que la hija no habría podido aguantar la violencia, los ruidos, todo del bombardeamiento.
Uh-huh. Señor Cardenal Cerny, una última cuestión que no le queremos quitar mucho tiempo. Sabemos que usted ha transmitido a muchos ucranianos y a muchas personas que intentan huir de la guerra el cariño del Papa Francisco, y también les habrá dicho que el Papa está luchando y trabajando por la paz. ¿Qué destacaría de este mensaje ya más específico de parte del Papa Francisco estos días?
Bueno, lo que más me llama la atención es cuando dijo en la Plaza San Pedro que la Iglesia está dispuesta a hacer todo, todo y todo posible para parar la invasión y para llegar a un acuerdo, un arreglo, ¿no? Y esta disposición yo vi reflejada en la Iglesia local. Entonces, hay una coherencia, pienso que comienza con el Santo Padre, más termina en la parroquia más, se puede decir, perdida en el campo, que todos están haciendo su mejor para responder al drama humano, pero también a poner su pedazo para la paz. Y eso es una oración se puede decir, en praxis, una oración en acto. Y eso impresiona a todos y nos da esperanza.
Sí, muchísimas gracias, señor Cardenal Michael Cerny, prefecto ad interim del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral de la Santa Sede. ¿Usted ha tenido en algún momento miedo o ha visto peligrar su seguridad estos días en Ucrania?
No, yo tenía siempre lo mejor de acompañamiento y de todo necesario para moverme bien y no tener miedo. No, más bien me daba pena, digamos, el efecto, lo que dije al comienzo, el efecto de la guerra, eso es lo que, o sea, lo hace más inmediato, más concreto para uno. Y estar cercano a la gente que sufre.
Pues, Cardenal Cerny, que tenga un buen regreso. Me parece que los próximos días estará en África, o sea que es mucho el trabajo, ¿no? No solo en la guerra de Ucrania, sino también en África y en otros países del mundo.
Bueno, así es. Queremos que la buena noticia de Jesús llegue para todas partes.
Señor,
sí. Construirle a la gente.
Muchísimas gracias por habernos acompañado en Radio Estel, emisora del Arzobispado de Barcelona. Un abrazo, evidentemente nuestro cariño y nuestro abrazo al Papa Francisco y a la Curia Romana, y muchísimas gracias nuevamente. Un saludo desde la oración compartida por la paz en Ucrania. Adiós.
Gracias, adiós, gracias.
Passen 3 minuts i mig d'un quart de 9 del vespre. De seguida parlem d'una literatura molt especial.
Ràdio Estel.
Els divendres a les 9 del vespre, aixeca el cul del sofà, perquè tens una hora sencera de música, disco i funky a Ràdio Estel. What doesn't kill you makes you stronger. Dels clàssics als contemporanis, tots els artífexs de les pistes de ball al servei de la teva energia. Els divendres a les 9 del vespre, música funky i disco a Ràdio Estel. Deixa't portar. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Un privilegi pels familiars que desitgin tenir a prop les cendres dels seus éssers estimats. Un espai únic, reconfortant, proper i més còmode que el cementiri per honrar la seva memòria. Coral Memorial, la millor elecció per mantenir viu el record. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Camins.
Amb motiu del centenari de la mort d'Abdu'l-Bahá, s'acaba de publicar un llibre titulat Abdu'l-Bahá, la construcción de un nuevo mundo. També ha escrit Un clamor por la paz, Abdu'l-Bahá en Occidente, 1911-1913. Explica concretament els viatges del fill de Bahá'u'lláh per Occident.
Amb Ignasi Miranda.
Ens referim a la fe Bahá'í, fundada al segle XIX per Bahá'u'lláh. Sobretot fixarem la nostra mirada en la figura d'Abdu'l-Bahá, el fill del fundador, Bahá'u'lláh.
I altres persones que expliquen coses.
Cuéntame el cuento, la enanita junta globos, la que vuela por los aires, la que no seduce a todos. Cuéntame el cuento...
No parlarem ara de la fe Bahá'í, però sí de dos llibres molt interessants, i és que aquest dilluns es presentaran a la basílica, a l'església, perdó, parroquial de Santa Anna de Barcelona, els llibres Peregrina, editat per Fragmenta, escrit per Mardía Herrero, i Cielo y Tierra, de Kyrie, de la mateixa autora, i amb il·lustracions de Francis Marín. Ens acompanya Mardía Herrero. Bon vespre, bona nit, Mardía.
Què tal? Bona nit.
Com estàs? Com va tot?
Bien, bien, gracias a Dios.
Muy bien.
¿Vosotros?
También bien, gracias a Dios. Estamos aquí, hoy un servidor, normalmente es Rafa Sanahuja quien presenta este programa, pero somos con el mismo objetivo, los mismos de siempre. Con los libros ilustrados, Mardía, pasa como con las películas de animación, que han evolucionado hasta ser también para un público adulto, podemos decir.
Evolucionado y además...
Perdona, Mardía, ¿no te oímos bien? A ver si podemos mejorar esta comunicación.
¿Sí? ¿Me oyes?
Ahora sí, ahora mejor. Adelante.
Pues no solo han evolucionado, sino que ahora constituye casi un género literario en sí mismo, porque hay una conexión muy profunda entre el ilustrador o la ilustración y el texto, de tal manera que la ilustración no sirve simplemente como para ponerle dibujitos a lo que se está contando, sino que hay cosas que solo las cuenta la ilustración y hay cosas que solo las cuenta el texto, ¿no? Hay como una especie de danza entre los dos.
Uh-huh. Mardía Herrero és escriptora i professora, doctora en literatura, màster en ciències de les religions i llicenciada en història i en filologia hispànica. És articulista a la revista de l'Institut Cervantes, Rinconete. Participa en conferències i trobades per parlar de sufisme, de mística cristiana, de teories de l'imaginari i de maternitat sagrada, temes sobre els quals també ha publicat llibres i assajos. Ha fet classes de literatura a la Universitat Complutense de Madrid i actualment és professora de secundària. Ha peregrinat diverses vegades a Santiago de Compostela i, de fet, és una de les creadores, amb el seu marit Rafa Millán, del canal de YouTube Psicologia i Espiritualitat. Presenta aquest llibre Peregrina dilluns vinent a Barcelona, a l'església de Santa Anna, Hospital de Campanya, on també es presentarà Cielo y Tierra, aquest últim amb il·lustracions de Francis Marín. Mentre esperem recuperar la comunicació, que ara hem perdut amb Mardía Herrero, us comentem també que Mardía Herrero viu a Madrid, està vinculada a la tradició sufí i ha recordat algunes vegades que quan tenia 22 anys va passar per un moment difícil que va transformar la seva vida. I això té molt a veure amb el camí de Sant Jaume que ella va fer. Però, mentrestant, saludem Francis Marín, que és l'il·lustrador de Cielo y Tierra. Francis Marín, et saludem un moment abans de tornar a parlar amb la Mardía. Bona nit, benvingut.
Bona nit, bona nit.
Gràcies també per haver-nos atès. Bé, Mardía, ara que hem recuperat la comunicació, ¿cómo es, Mardía, la sensación de liberación que tú describes en este libro? Porque de alguna forma la peregrinación a Santiago de Compostela que tú narras a partir de una experiencia propia fue un cambio importante en tu vida, ¿no? ¿Cómo lo cuentas esto brevemente?
Sí, bueno, pues lo más hermoso es que descubrí que si uno se quita de en medio, es decir, uno va pues eliminando toda pretensión, todo deseo de llegar a un lugar o llegar a otro, si uno se centra simplemente en caminar, en cuidarse los pies, en seguir una flecha amarilla y en pues alimentarse y descansar, de repente puede llegar a convertirse en el camino, es decir, el camino te empieza a regalar como dosis crecientes de maravilla, ¿no? Entonces el camino me enseñó la esperanza.
Sí, ¿y cómo se revela el sentido de la vida en una peregrinación? Creo que tú lo descubriste muy bien, ahora ya hace bastantes meses que tuve ocasión de leer el libro, pero me parece recordar que incluso tuviste una sacudida importante, ¿no?, en esa experiencia.
Así es, bueno, para mí fue un antes y un después porque lo hice con 20 y tantos años, era muy jovencita, estaba muy perdida y yo creo que justo estar muy desorientado pero tener mucha sed, pues te abre las puertas, son las puertas perfectas para acceder directamente al Camino de Santiago, porque el Camino de Santiago lo que te da precisamente es dirección, orientación. Es más, o sea, hasta simbólicamente tienes un origen y un destino que es una tumba, pero también sigues al sol, ¿no? Sigues el ciclo natural del sol y estás caminando desde el este hasta el oeste. Entonces, a través de esa conexión o esa vivencia de lo simbólico, es imposible que no hayas como una orientación, ¿no? O que toda esa borrasca mental se vaya eliminando.
El llibre Peregrina, de fet, pot semblar, diguéssim, que senzill o vulgar. És l'explicació cada dia, no?, del que són les etapes del pelegrinatge a Santiago de Compostela. ¿Y cómo cambió tu vida? ¿Qué pasó después de aquella peregrinación a Santiago?
Bueno, yo pasé de estar como perdida y no saber muy bien qué hacer con mi vida a tener claro que quería escribir un libro sobre eso y a tener claro que quería orientar mi vida a eso que yo había hallado en el camino, es decir, quería ser peregrina para siempre, ¿no? Aunque no estuviera caminando, aunque lo trajera luego después a mi vida concreta y cotidiana, lo que quería era vivir como había vivido allí.
Avui parlem amb Mardia Herrero, escriptora, professora i doctora en literatura, autora de Peregrina, un llibre que podeu trobar, editat per Fragmenta, encara que ja fa uns mesos que es va publicar, però segur que aquest llibre sempre pot arribar a moltes persones. D'altra banda, es presenta també Mardia Cielo i Tierra, que són en realitat com dos llibres en un, no? Cel, un viatge cap a la Terra, i Terra, un viatge cap al cel. Podemos intuir aquí de que s'explora en un libro ilustrado muy bonito que requiere explorar cada una de las imágenes, aunque tenga poca letra, pero que de alguna forma es como un diálogo, podemos decir, ¿no?, entre el cielo y la tierra. ¿De qué va a grandes rasgos este libro y cómo funciona este formato de dos libros en uno, Mardia?
Bueno, el libro nace del anhelo de explicarle a mi hijo la muerte de su mejor amiga. Con 7 años falleció de repente, por la mañana había estado en el cole y por la tarde había fallecido. Y eso dio tanto dolor pues, a nuestro alrededor y también tanto dolor en mí y en él, que surgió un anhelo muy profundo de poder explicarle la muerte de su amiga o poder intentar conectar la vida con la muerte, ¿no? Intentar conectar su relación más allá de que ella ya no estuviera físicamente. Y entonces esa sed se encontró de repente con una propuesta de Francis Marín de hacer un libro para su editorial y de manera casi como inspirada surgió esta historia que lo que intenta es pues unir el cielo y la tierra, lo material y lo espiritual, pero también unir la vida y la muerte, lo masculino y lo femenino y plantear esas dos historias, una la de la búsqueda del padre cósmico, el dios trascendente por un lado y la búsqueda de la madre tierra o el dios inmanente, que se encuentran en el centro y ahí queda suspendida la historia como una especie de koan ante el cual el lector tiene que tener como una posición activa, casi meditativa, ¿no? Es una aventura también para el lector.
I tant, una aventura que a més pot semblar que es pugui viure en poc temps, però jo llegint el llibre observo que et pots estar moltes estones davant de cada imatge. A més, és un llibre que es pot obrir pels dos costats, el de la terra o el del cel, i són a més tipus d'il·lustracions diferents, no? Per una banda, potser més ric el colorit, més lluminós, i per l'altra, doncs, amb expressions potser més de misteri. I aprovechando que tenemos a Francis Marín, le queremos preguntar, ¿no?, ¿qué peso tiene la ilustración, Francis, en esta obra completa?
Bueno, pues, como dice Mardía, realmente es una historia de unidad. Entonces, tanto el texto como la imagen no se pueden separar. Es una obra que se cierra en sí misma y, de hecho, no puede sacar el texto fuera de la imagen y la imagen fuera del texto. Se contienen a ellas mismas. Entonces, es muy duro lo que estás diciendo en cuanto a que realmente la lectura que haces, aunque sea corta o aunque sea tenga poco texto y tenga mucha ilustración, es una unidad que cuenta la historia de unidad que crea entre cielo y tierra, que cuenta la historia de unidad que hay entre Mardía Herrero y Francis Marín, que cuenta la historia de unidad de general de la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, engloba todo eso. O sea, no solamente es la palabra y la imagen que están, sino que todos son uno. Entonces, yo te diría, para responderte a la pregunta esa, es que la ilustración es una con ese texto y que conforma esa obra que crea esa sensación de que todos somos uno, ¿no?
Sí, esa unidad. Y además, yo ahora tenía la tentación de reproducir algunas frases, pero es que realmente cuesta, porque incluso la grafología también juega su papel, ¿no? Poniendo algunos renglones hacia abajo, ¿no? En algunas de las narraciones. Todo es muy expresivo, todo es expresividad pura, la ubicación de las letras, los tipos de letra, aunque sea poca. Y destacaría especialmente alguna imagen, mires por donde mires el libro, Francis.
Sí, destacaría especialmente por cómo surgió y por todo el proceso entre María y yo, y fuera de María y yo, la cubierta, especialmente la de tierra, porque hay dos cubiertas. Un libro,
sí, ya, sí. ¿No?
Destacaría esa imagen porque esa imagen surgió sin yo conocer realmente la historia que había detrás de la muerte de una niña, y surgió esa imagen que, curiosamente, se parecía a esa niña que falleció. Entonces creó más allá de Mardía, de la escritora y del ilustrador, una comunidad con la familia. Compartimos el proceso del libro con la familia que estaban ¿no? haciendo el duelo de esta pérdida. Y de hecho, tiene tanto peso que la primera presentación que hicimos del libro, que fue esta niña que falleció, la de Madrid,
sí.
Hicimos la presentación en Madrid. Lo primero que hicimos con el libro fue ir al cementerio donde estaba Teresa y ofrecerle en la tumba este proyecto que nacía de una experiencia dolorosa y a la vez luminosa, ¿no? Porque, bueno, los padres sí eran muy creyentes y ahí se formó fue como un regalo para todos, ¿no? Entonces fuimos allí con los padres, fuimos con la familia de Mardía, fuimos nosotros, que realmente fue una experiencia, vuelvo a repetir, como de unidad del cielo y de la tierra, ¿no?
Sí, sí, qué maravilla y qué conexiones a veces inesperadas. Doncs avui Francis Marín ens ha ofert alguns detalls d'aquest llibre, Cielo y Tierra. Mardía, ¿quieres comentar algo más sobre este libro concretamente, sobre tu creación literaria en este caso?
Bueno, yo creo que es un proyecto bellísimo, ha sido una aventura tanto para Francis como para mí. Y sí he tenido la sensación, creándola, que no era directamente de nosotros, ¿no? Es esa experiencia en que somos copartícipes de algo que viene, ¿no? Que nos es dado, ¿no? Ha sido una experiencia muy, muy profunda espiritual. No solo ha sido una experiencia creativa o artística, sino también profundamente espiritual.
Sí,
y espero que el lector lo reciba así.
Efectivamente, porque lo puede leer un cristiano, una persona que busca, un creyente de otras religiones. Es esa exploración, ¿no?, del misterio de la conexión entre la vida y la muerte, ¿no?, de esa esperanza en un cielo, en una vida eterna. Bé, doncs aquest llibre, recordem que es presenta dilluns a l'Església de Santa Anna de Barcelona. No sé si recordáis a què hora, Mardía o Francis.
A les 7 de la tarda.
A les 7 de la tarda, a l'Església de Santa Anna, Hospital de Campanya de Barcelona, molt a prop de la plaça Catalunya. Doncs esperem que pugui molta gent gaudir de la vostra exposició sobre aquest llibre i també sobre Peregrina, encara que porta més mesos editat. Peregrina també és un llibre que recomanem avui. I finalment, ens agradaria fer un apunt sobre un llibre, també amb il·lustracions, Evangelio Ilustrado Según San Juan, que ha estat també dibuixat, il·lustrat pel mateix Francis Marín. Este Evangelio Ilustrado Según San Juan, Francis, también impacta porque tiene el texto del Evangelio de San Juan y muchas ilustraciones. ¿Qué pretendes con este trabajo, Francis?
Bueno, este libro fue una experiencia de oración, realmente. O sea, antes del Sagrario surgió en el Sagrario, de oraciones diarias una detrás de otra.
Sí.
Y la oración era dibujar el Evangelio que iba orando, ¿no?, delante del Sagrario. Y surgió esta obra que está tiene cierta con tonos más contemporáneos, cierta similitud con el Beato de Girona, en este formato como antiguo y moderno, ¿no?, de los beatos medievales. Y la verdad es que es un libro que, bueno, ha llegado hasta el Vaticano. El Papa nos felicitó, nos empujó a seguir con el proyecto y seguimos.
¡Qué maravilla! Sí, sí.
Casi como un mandato papal, ¿no? Sí, seguimos sí. Con la idea de llevar la belleza para que transforme al mundo, ¿no? Y la belleza no solamente que transforme al mundo, ¿no?, sino que te haga situarte delante de lo sagrado, ¿no?
Sí, sí.
Y es muy importante en el momento en el que nos encontramos dar el valor a esto, ¿no?, la belleza delante de lo espiritual y que te nos sitúe realmente en la esencia que estamos, ¿no?
Pues ojalá que...
Ese es el proyecto de la editorial, el proyecto de San Juan, el libro de San Juan es realmente la transformación a través de la belleza, ¿no?
Pues ojalá que este don, decía, de dibujar, de ilustrar, pueda aumentar el potencial de la palabra de Dios, ¿no? En este caso ha sido el Evangelio de San Juan, pero a lo mejor salen otras iniciativas parecidas, ¿no?, de otros evangelios.
Sí, sale. Ha salido, por ejemplo, un cómic sobre la Biblia, está en el Vaticano, o sea que realmente es un proyecto que busca la experiencia de lo espiritual a través de la belleza.
Doncs enhorabona, Francis Marín, per aquestes il·lustracions i per haver-nos-les explicat, encara que hagi estat parcialment avui aquí a Ràdio Estela. Camins, un abrazo, que vaya muy bien. A ver si nos vemos en Barcelona el lunes. Francis gracias. Marín y Mardía Herrero, que vaya muy bien a los dos.
Gracias.
Muchas gracias.
Adiós. Vinga, i ara ja ens revolucionem de seguida. Un altre minutet de publicitat, quan passen ja 7 minuts de 8:45 i totum revolutum de seguida.
Que todavía no es tarde. Cuéntame un cuento, que la noche está que arde.
Radio Estel. Escoltant, sentiràs.
Sabies que el teu organisme nota el canvi d'estació? Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, coure i seleni, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari. Aquesta primavera pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i demana Dinafen Plus o Dinafen Infantil a Laboratorios Maen Punès o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix la teva gamma Dinafen ja. I per ser oient de Ràdio Estel, un descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Camins.
El gran creador d'Inditex serà la presidenta del grup familiar a partir de l'1 d'abril. Has pogut esbrinar què cobrarà, Salvador? Creus que estarà a l'alçada d'un treballador de Radio Estel, per exemple?
Doncs, bueno...
El magazín del vespre...
Home, depèn, eh? Jo no conec el sou de tots els treballadors de Radio Estel.
Moltíssim, però... moltíssim.
A Radio Estel. Totum revolutum.
6 minuts i seran 8:45. És Camins, no és el mirador de l'actualitat, Paula? Però bé, gràcies per aquest record nostàlgic al mirador de l'actualitat que un servidor tenia el goig de presentar anys enrere. I em sembla que els dos revolucionaris d'avui els sona aquesta sintonia perquè també van estar al mirador de l'actualitat. Senyor, endavant, Paula. Idea del Ferran, com sempre, també s'ha de dir. Bé, doncs, senyors de tot un revolutum, Jordi Cerdà, bona vesprada.
Bona vesprada.
Molt bé. Amb mi sí que ho dius, eh, veig?
A tu sí, com que no hi ha el Rafa.
Senyor Ivan González, bona vesprada.
Bona vesprada, també.
Molt bé. Jo, per respecte al Rafa, mantinc la seva, el seu gir castellonenc de dir bona vesprada. Doncs bé, no us confongueu, amics oients, no us confongueu. Jordi, Ivan, sóc l'Ignasi Miranda, però això no és el mirador de l'actualitat, com dèiem. Bé, alguns temes que volia tractar. Tenim un... una qüestió d'última hora, i és que el govern espanyol ha trencat la tradicional posició diplomàtica i reconeix al Marroc la sobirania sobre el Sàhara Occidental. Fa un gir històric en política exterior des d'Espanya amb la formulació que pren nota de la proposta del govern marroquí per negociar un règim d'autonomia per al Sàhara Occidental. O sigui que el mandat de l'ONU per un referèndum d'autodeterminació sembla que aquí es trenca, i Espanya trenca també la línia de continuïtat de tots els governs des de la democràcia actual. Bé, després també parlarem de la guerra a Ucraïna, si us sembla, i de la vaga de docents que hem tingut aquesta setmana de la comunitat educativa a moltes escoles i instituts catalans. Anem per parts. Sobre això del Sàhara, què en penseu?
Bueno, sobre això del Sàhara, doncs jo penso que aquesta vegada el govern espanyol, el govern central, s'ha hagut d'enfrontar la realitat i triar entre el que seria fantasia o gas. Fantasia política o gas. I, evidentment, ha triat el gas. Ha triat la realitat, les necessitats de la gent. Per una vegada, és malauradament, la geopolítica, la realpolítica, a vegades s'imposa més que no són pas els desitjos de lo que seria l'ideal.
Però...
Sí, sí, és que no puc afegir res més que el Jordi, perquè el problema era Argèlia i Marroc estan enfrontats i ens agradi o no, la canonada de gas passa per Marroc. Sí, que hem de dir-li a dia d'avui guapo, en perdó de l'expressió, eh?
Sí, sí, sí.
D'aquí un temps ja veurem, però ara mateix pensem que el 50% del gas a Espanya ve d'Argèlia.
I no pot complicar els equilibris polítics interns a Espanya aquesta decisió del govern espanyol, perquè hi havia un gran consens sobre, almenys, esperar, però defensar que el Sàhara pogués decidir el seu futur.
Hi ha interns i externs. Interns, Unides Podemos, doncs ja ha tingut el problema d'aquells són pro-saharauis. Evidentment no trencaran el govern perquè no tenen on anar, perquè per trencar has d'anar en algun lloc, però sí, han alçat la veu i s'han queixat. I l'altre problema que hi hauria que seria extern és que el gasoducte que ens ve d'Argèlia, Argèlia és pro-saharaui. De fet, acull a bona part de la excolònia dels emigrats saharauis, els té dins del seu territori. Per tant, és un enfrontament també directe contra el que seria Argel.
Sí, sí, sí. És que aquí, desgraciadament, o per sort, hi ha poca línia de diferenciació en aquest sentit, perquè és que a dia d'avui, amb tot el que està passant a Ucrània, que ara entrarem també en matèria,
sí,
necessitem, no nosaltres, sinó també part de la resta d'Europa, el gas argelí. Per tant, i de la necessitat...
Clar, clar, és això, que també Algèria ha tingut relacions amb Espanya i...
Sí, sí, perquè abans encara podíem, doncs, dir, mira, una mica d'Argèlia i també venia el gas a estadounidenc, però ara ja no. Ara...
Perdó, el 50%,
també ve, però vull dir...
50% del gas que s'està consumint, com ha dit ara l'Ignasi, és gas liquat que ve del fracking, extret en fracking dels Estats Units, que,
correcte,
curiosament, tampoc cap membre del govern de Unidas Podemos s'està queixant.
Sí, i aquí bé, està prohibit.
La Moncloa, en un comunicat, parla avui d'una nova etapa de relació amb el Marroc, basada en el respecte mutu, en el compliment dels acords, en l'absència d'accions unilaterals i la transparència i la comunicació permanents. Clar, les relacions amb el Marroc són també molt importants. Recordem el que va passar ara fa més d'un any, amb les arribades massives de marroquins per Ceuta, si no recordo malament, era Ceuta, oi? I tot el que és el contenciós de Ceuta i Melilla, tot i que oficialment no existeix un contenciós, perquè té un ple reconeixement internacional Ceuta i Melilla com a places espanyoles, però aquí també hi ha la reivindicació marroquina que pot quedar una mica aparcada, no, amb aquestes...
Bueno, d'això que has dit ara de Ceuta i Melilla és molt interessant, perquè cada vegada que el regne del Marroc té alguna mena de problema diplomàtic amb Espanya, apareixen manades de 1.000-2.000 persones que assalten la valla mentre la gendarmeria marroquina està mirant les pedres del terra. Això és una cosa que ens hem trobat. Ara fa molt poc va haver-hi un assalt coordinat amb armes de 1.000 subsaharauis, i jo no descarto que Espanya d'alguna manera no vulgui també apaivagar aquestes tensions diplomàtiques, aquestes tensions geogràfiques i de pressió migratòria que té la frontera del sud. Tu ara has dit que, no, que en teoria a nivell internacional no hi ha cap mena de problema. Jo m'agradaria dir una cosa. Aquesta setmana passada el govern del Marroc va desmantellar les duanes. Ja no hi ha duana. Perquè reconeix internacionalment Ceuta i Melilla com a membres del Regne del Marroc. I per tant ha volgut fer el primer pas traient la pròpia duana. Ho ha tret.
O sigui que en aquest sentit no cedeix, no? En aquest aspecte.
I tu has dit Ceuta i Melilla i jo m'avançaré i diré vigilem Canàries. Perquè sí, sí. No és la primera vegada que van cap allà.
Bé, 9:15, seguim en aquest Totum Revolutum aquest divendres. En quin punt creieu que ens trobem de la guerra a Ucraïna? Penseu que hi ha novetats destacables des que vam parlar del tema divendres passat? Per exemple, hi ha unes negociacions que avancen a alt nivell, que podria haver-hi un alto al foc més estable?
La guerra ha d'acabar, això està clar. Vale? O sigui, no serà una guerra que acabarà demà, però la finalització està més propera que la setmana passada. Ara bé.
Jordi Sardà diu que no, però entrarà ell.
He dit l'ara bé perquè aquí he generalitzat. El meu ara bé anava a dir, però és que al final Putin vol el que vol. Vale? Aquí entraríem, com ja vam entrar fa unes setmanes que vaig estar aquí també, amb els motius, amb les conseqüències futures i el per què de tot plegat. No, però ell té una idea al cap i aquesta idea no està complerta a dia d'avui. Per tant, el que sí que és segur és que ell no donarà un pas enrere. Que anem cap a la finalització de la guerra, sí, és evident, però que Putin no donarà un pas enrere, i si no donarà un pas enrere, per això deia també que no serà demà ni demà passat.
Algunes declaracions d'uns i altres apunten que hi haurà certes acceptacions per part d'Ucraïna i
pensa que fa
Rússia també.
Ahir han bombardejat una nova ciutat, ja.
No, certament.
Vull dir, no, Putin no es rendirà.
La guerra és terrible, no l'hem volguda mai, i la rebutgem totalment, això vagi totalment. Per endavant. L'anàlisi que fem aquí és una altra cosa. Sí, Jordi.
Sí, no té res a veure els desitjos amb la realitat, la realitat que ens estem trobant on està morint nens, dones, homes, patiment. La guerra és la pitjor de les plagues de la humanitat. I això no podem deixar-ho de dir. El que ha dit ara l'Ivan, no, jo no estic d'acord, jo no crec que hi haurà pau a curta ni a mitja termini per una raó, perquè en Putin no té amb qui negociar, en Zelensky no és l'interlocutor vàlid. L'interlocutor vàlid és el Biden o el govern dels Estats Units. Quan van arribar-se a unes postures dels 15 punts, 10 ja els tenien complerts, van rebre una trucada dels Estats Units i van dir no. I es van acabar les negociacions.
Clar.
O sigui, realment, Ucrània està actuant de titella d'un altre imperi. Si actués pel seu propi compte, no, la guerra no hagués durat ni 24 hores. Que, per cert, això no s'ha dit. En Zelensky, el mateix dia dels bombardejos, va enviar una ambaixada negociadora amb el Putin, que va ser avortada pels Estats Units, que li van dir no. En Rússia està empantanegada a Ucrània, se li proporcionarà armament d'última generació a l'exèrcit ucranès perquè continuï la guerra i deixi l'os rus allà empantanegat. La guerra no és bona ni pel que guanya ni pel que perd, i perden tots.
No, i és terrible que hi juguin certs interessos, com dius tu. Pensar això fa tremolar.
Jo estic d'acord amb el Jordi que el Biden té molt a dir, evidentment, i que el Zelensky té molt menys a dir que no pas es veu per les televisions, però jo penso igualment que sigui el que sigui dels dos o de les tres o dels quatre interlocutors el que doni el cop a la taula, anem cap al final de la guerra. I quan jo dic això, jo no dic torno a repetir demà passat, evidentment, però és que anem cap al final de la guerra segur.
Sí, sí, tant de bo. El que passa és que podem dir allò, el mal ja està fet, això està clar.
Està clar,
i això és terrible, i recuperar vincles després de l'odi que s'ha generat serà molt difícil, costarà molts anys.
No ens oblidem que al final Ucrània i Rússia és com aquí dir, jo que tinc família gallega, doncs Galícia i Portugal. A tots dos costats hi ha germans, hi ha tiets i hi ha amics.
I tant.
I aquí Rússia i Ucrània li passa això, també.
Comparteixen molts trets culturals, sens dubte. Bé, anem a un altre tema que ha estat important aquesta setmana i és la conflictivitat laboral en el món educatiu, o millor dit, la protesta del sector educatiu d'una part important, de professors i mestres, sobretot, contra el govern català per les mesures dels últims mesos, especialment l'avançament en l'inici de l'horari escolar. Hi ha hagut estira i arronsa, alguna sessió per part del conseller Josep González Cambray.
Jo aquí tinc que dir una cosa, perdó, Abans d'entrar en matèria, que és que crec que el responsable de comunicació de la Conselleria d'Educació és boníssim, és molt bo, i el responsable d'educació dels professors és molt dolent. I ho dic per una raó molt senzilla, perquè és veritat que vivim en un món mega informat, però aquesta mega informació el que ens fa llegir a les tres primeres línies, i per tant la gent es queda amb el titular i no passa amb la notícia. Però també és veritat que els professors no han sabut exterioritzar les seves queixes. O sigui, si tu preguntes al carrer, què diuen la gent del carrer? Ostres, quin morro, nosaltres també comencem, volen més vacances. No és la reivindicació començar o no començar el 5 de setembre. Això és el titular fàcil, i perdona'm. Però la realitat és que aquests professors, o aquests representants dels professors, millor dit, perdó, no han sabut transmetre aquesta queixa, per una banda, i per altra banda, el que sí que ha sabut transmetre al contrari, és aquesta Conselleria d'Educació, que no el conseller Cambray, eh? No el conseller Cambray.
Sí.
Sí, no, no, per complementar el que diu l'Ivan, que estic parcialment d'acord amb el que està dient, jo crec que la problemàtica que hi ha aquí ja no és el fet de que s'adelanti o no s'adelanti.
És que això no és el problema.
La problemàtica és una altra, i és que el conseller no negocia ni es comunica ni amb els sindicats ni amb el professorat.
Correcte.
Llavors ha pres decisions absolutament unilaterals que han solucionat tota la comunitat educativa se li ha tirat a sobre.
Sí, de fet, Yolanda Segura, portaveu de la Unió Sindical dels Treballadors de l'Ensenyament de Catalunya, la USTEC, deia ahir, en una entrevista precisament en aquest programa, Camins, que era com la gota que havia fet vessar el got. No? És a dir, que hi ha una problemàtica acumulada.
Aquest avançament al 5 de setembre o al 7, depèn del curs que facin els nens, és aquesta gota que ha vessat el vas, però sí, no és la problemàtica real, hi ha moltes més coses darrere.
Doncs bé, pel bé de tots, l'educació és molt important, sens dubte, i ens preocupa, ens ocupa i ens preocupa. Però potser, bé, la setmana vinent hi ha un altre tema per la qüestió del català i del 25% de castellà, és a dir que la cosa està moguda, eh? Quan no surt una cosa, en surt una altra, per no dir també que, per exemple, avui ha anunciat un dels alts càrrecs de la Generalitat, el Departament d'Educació, que les classes de religió tindran menys hores, per dir alguna cosa, ja que estem en aquesta casa.
Ja que dius això, a mi el que m'agradaria aprofitar des d'aquí, si em permeteu, és demanar, a títol personal, jo demanaria la dimissió immediata del conseller. És un conseller que no negocia, que no parla, que s'ha confós i s'ha pensat que es podia anar imposant. I el fet de la classe de religió també va molt en sintonia amb per què l'han escollit. És perquè és de la corda, la d'anterior conseller, i a mi em sap greu dir-ho així, però tenen prejudicis ideològics i religiosos.
Doncs queda dit, t'has apuntat a les peticions de dimissió del conseller. Tu també creus que hauria de dimitir?
Jo crec que no funciona com a conseller. Jo crec que no funciona, però ja no per una qüestió en què faci millor o pitjor les coses, que crec que és pitjor, sinó perquè no parla.
Bé, Ivan González i Jordi Sardà, ara m'agradaria apuntar-me al joc que us proposa sovint el Rafa, i llavors us trec un parell de tuits que heu fet aquests dies. Molt bé. Un retuit de Jordi Sardà. Retuiteges, Jordi, una vinyeta humorística on veiem un pagès, un agricultor amb les mans desgastades i el text Manos de l'agricultor de la derechona que se manifiesta segons la UGT. Al costat veiem, en l'altra part de l'enquadrament, el secretari general de la UGT amb una gamba a les mans i el text Manos del secretari general de UGT. Què vols dir amb aquest retuit, Jordi?
Què vull dir amb aquest retuit? Vull dir que el secretari general de la UGT, punt 1, no se sap què cobra. Ha prohibit que es pugui publicar el seu sou, que és públic i pagat per tots els espanyols. Punt 2. Abans que jo nasqués, tinc 43 anys, aquest senyor ja era alliberat sindical. Per tant, no sap ni de bon tros el que representa ser ni treballador ni representar els treballadors. Punt 3. Ara resulta que els sindicats de Comissions Obreres i l'UGT estan dient que, per favor, que la gent no es manifesti contra la pujada dels carburants ni de la llum. Perquè, esclar, punt 4. 18 milions d'euros que se'ls dona extres en els dos sindicats que a fons perdut per part del govern espanyol. Llavors, sí que és veritat que ens estem trobant doncs, que els sindicats no funcionen, són una part més del govern, i és cert que se'ls coneix a tot arreu com els comegambes. De fet,
bé, molt crític et veig amb els sindicats multisectorials, com són la UGT i Comissions
Obreres.
Ni molt
menys, són absolutament fonamentals.
Són necessaris, per això tots els respectes als sindicats.
I tant, és que si no existissin, el sector del marí s'enfonsa.
Sí, sí, per exemple. Què dius tu?
No, a veure, és cert que hi ha molts sindicalistes que no han treballat, però vull dir, aquí jo no sóc, jo aquí, ho he dit moltes vegades en aquest programa, no sóc tan radical, perdona, com el Jordi, però també és veritat que té qüestions molt encertades. Quan, si tu has de representar a algú, en qualsevol matèria has de saber de lo que estàs parlant. Si no has treballat mai, tenim un problema.
Bé. Perdó, jo no sóc radical, eh? Simplement...
Sí, sí, has expressat una crítica.
Disculpa la paraula, però...
No, és que vull dir, l'infern és ple de boques tancades.
Bé, doncs, Iván González i Jordi Cerdà, tuits. Ara proposem comentar un tuit, en aquest cas de l'Iván González. Dilluns passat, com tots sabem, era 14 de març, i li diuen el dia del número pi,
sí,
oi?
Correcte.
I tu preguntaves en un tuit quants decimals us vau aprendre d'aquell número pi, que a mi em va ensenyar com el 3, 14, 15, 9, i prou. Però n'hi ha molts més, eh? Això és infinit.
És infinit, és infinit.
I publicaves tots els dígits que et permetia...
El tuit.
El tuit.
Sí, sí, perquè encara hi ha més, eh?
Els últims eren 10975, sí, sí. I ja no arribaves
no,
a més.
Era... Encara
I preguntaves, seguir. Quants decimals us vau aprendre?
Pues mira, jo vaig aprendre 3, 14, 15, 92.
Ah, molt bé. I tu, Jordi, algun
Jo cap, perquè sóc llicenciat en Història i, de fet, vaig repetir les matemàtiques durant 2 anys seguits a segon de batxillerat.
Jo al final vaig arrodonir i em dèiem 3, 14, 16,
sí,
no?
Sí, serà l'arrodoniment final.
Perquè és 15,
sí.
9, sí, sí. Infinit.
Sí, 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 serà l'arrodoniment final.
Coses de números, aquí la majoria som d'humanitats i de lletres, però també són importants els números.
I tant,
molt
i
bé.
Tant.
Alguna pretensió tenies amb aquest tuit?
No, no, no.
Pensar, no?
La veritat és que em va fer gràcia, perquè...
Home, és que fa gràcia, sí.
És una cosa, sincerament, oblidada en el temps, perquè després poques vegades l'he tornat a utilitzar el número pi. Sincerament no recordo l'última vegada. I és una qüestió que, mira, simplement em va fer gràcia i vaig voler posar-lo com a record del passat.
Doncs amb la sintonia del Mirador que s'ha colat avui aquí al Totum Revolutum de Camins, per gentilesa del Ferran Capdevila i de la Paula Moreno, moltes gràcies Jordi Cerdà i Iván González per haver-nos acompanyat. Quina pena que us sento moltes vegades que parleu de l'alcaldessa de Barcelona i avui no ha sortit, eh?
No m'heu tret del tema de l'Ada Colau.
No, no te l'hem tret. Que vagi molt bé, bon cap de setmana.
Igualment,
i a revolucionar-nos la setmana vinent,
moltes
si Déu
gràcies.
Vol.
Perfecte.
Vinga, recollim de seguida. I seran les 9, Maria José Mendoza. Bona vesprada, et dic.
Bona vesprada. M'encanta.
Molt bé. Vinga, la nostra pregunta twittera d'avui a Camins Estel, quina era?
Era, t'agraden els llibres amb il·lustracions?
I què ha dit la parròquia?
Amb el 0% són més de còmics? Ningú
sí,
ha votat.
Ningú, eh?
Amb el 30% sí, és el millor? I amb el 70% la guanyadora, no prefereixo més lletra. Aquí queda l'opinió dels oients.
Deia abans que érem de lletres, però no he pogut influir a la votació, perquè ho acabo de dir, eh? Molt bé, però les il·lustracions són molt necessàries. Ens ho ha comentat abans Francis
sí.
Marín, que ha fet meravelles amb les il·lustracions. Una de l'Evangeli de Sant Joan. Bueno, Maria José, tot bé, no? Per cap de setmana, a punt ja, no?
Tot bé, a punt.
Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, i amb aquest apunt sobre l'enquesta, ens han de seguir a les xarxes, eh? I que voti la gent.
Seguiu-nos, Camins Estel.
Camins Estel...
Instagram i Twitter.
És el mateix, @caminsestel.
Exactament.
Doncs arribem ja al final. A punt d'arribar a les 9 de la nit, capítol 134 de Camins, amb el productor del Mirador de l'Actualitat, Ferran Capdevila, gràcies. Jo mateix, l'Ignasi Miranda, també la gran Maria José, que s'ha sumat, com sempre, a la festa final del Camins, i a les regnes de les xarxes socials, i la clau de tot plegat. Paula Moreno a les vies de so i el muntatge musical. Us deixem amb la companyia dels companys i companyes d'informatius. Avui amb Carla Buigas, que us posarà el dia perquè aneu de cap de setmana ben informats. Pels qui ens escolteu en la repetició dels dilluns, bon inici de setmana, bons ànims, que per vosaltres ja és primavera, per cert. Des del directe, bon cap de setmana. I per al Rafa, va, descansa, ja pots deixar de patir, que ja veus que Camins està en bones mans. El teu equip habitual i un servidor que modestament es posa davant del micròfon. No pateixis tampoc pel Barça, que diumenge guanyarà el Bernabéu. Demà, edició dels millors moments de la setmana, com cada dissabte, a les 8 de la vesprada, cap a un quart de 8 de la vesprada i fins a les 8, perdó. Nosaltres que marxem, agraïts per fer ràdio, com sempre, per fer aquesta ràdio i per recórrer a diari aquests camins. Dilluns ho tornarem a fer. Què farem, Maria José?
Farem camins, seguiu-nos!
Seguiu-nos per les xarxes i per la ràdio també.
I per tot. Rafa, t'estimem.
Això, Rafa, t'estimem. Molt bé, molt bé. M'ha agradat aquesta frase final. Amics oients, que tingueu molt bon cap de setmana. Adéu-siau. That makes you a star.
quan acaba el dia, comencen els camins.